A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert. Amb Susana Encinas.
Bon dia, amics i amigues. Un dimarts més us acompanyem amb accent obert. Recordem aquesta cançó de Pink Floyd, del disc The Dark Side of the Moon, el costat fosc de la lluna. Money. Es va estrenar en directe i es va anar madurant durant la gira abans de ser gravat als estudis Abbey Road de Londres, entre 1972 i 1973. Money. Un disc amb gran èxit comercial i el més popular de la banda britànica de rock progressiu. Va arribar al més alt de la llista Billboard d'èxits musicals i es va mantenir durant més de 19 anys en les llistes de supervendes. Es va convertir en el tercer àlbum més venut de la història, només per darrere de Thriller de Michael Jackson i Back in Black de AC/DC. Considerat un dels millors àlbums de tots els temps en la història del rock. La cançó que escoltem és Money, que obre la segona part del disc i un dels senzills que es van editar. Money, diners, mitjà de pagament, d'intercanvi, que utilitzem per mesurar tot. Els diners mouen el món. Vivim en una societat orientada al consum sense control. Una societat en què sense diners no som res. Treballem per guanyar diners, diners per comprar, comprar, comprar. Volem vacances. Volem un cotxe, volem una casa, i quan ja ho tenim, volem un altre cotxe, una altra casa. Però no en tenim tants de diners. Per això, parlar de diners és parlar de bancs. I entitats financeres que ens satisfan aquestes necessitats de consum. Que ens faciliten que tinguem els diners al nostre abast amb targetes de crèdit, préstecs o hipoteques. I d'això parlarem avui, d'hipoteques. I per a fer-ho i explicar-nos alguns detalls i sobretot com està el tema després de que aquests dies el Tribunal Suprem canviés les seues decisions i la posterior intervenció del govern en quant a les hipoteques, ens acompanya Llibert Margalef. Bon dia, Llibert.
Hola, bon dia, Susana.
Llibert és graduat social, ja ens ha acompanyat en una altra ocasió i esperem que ens acompanya en més, si van sortint temes d'actualitat com és este de les hipoteques. Però, bueno, abans de parlar de com està l'actualitat, del que ha passat estos dies, parlem primer de realment el que és una hipoteca, ¿vale? I algunes coses que hem de saber abans de contractar una.
A veure, una hipoteca no és res més que un préstec amb garantia hipotecària. Esta garantia és alguna cosa que nosaltres posem com a moneda de canvi, que en cas de no satisfer la devolució dels diners que hem demanat, responem a aquesta garantia. Normalment, la hipoteca normal de la majoria de les persones és quan adquirim una casa, una vivenda, i posem esta mateixa vivenda com a garantia de retornar aquests diners. Realment no sempre hauria de ser així. Jo com a garantia puc posar qualsevol cosa. Jo puc demanar una certa quantitat de diners i hipotecar una altra vivenda, perquè el banc, el que es vol assegurar, o el prestador, no té per què sempre ser el banc,
poden ser altres.
El prestador el que es vol assegurar és que en cas de que jo no satisfaiga el meu deure,
que no responguis
al pagament, el meu deure
pagament
de retornar els diners que han pactat amb els interessos, tindré una garantia que li cobreixi este deute. Això és el que és una hipoteca.
Fàcil.
Facilíssim.
Fàcil. Abans de contractar una, què hauríem de tindre clar?
Home, abans de contractar una hipoteca, sempre s'aconsella que se recopili el màxim d'informació de totes les entitats financeres que concedeixen hipoteques, o sigui, que et donen uns diners a canvi de que tu els donis una garantia de per fer este pago.
Perquè diríem que els bancs t'estan venent un producte financer, que diuen ells, no? I tu compares una mica al mercat.
Un banc és una tenda de diners. Bàsicament és una tenda de diners. Ara es dediquen a vendre de tot. Teles, mòbils, sí, i tot això. Però este,
assegurances.
Esta no és la seva feina. S'haurien de dedicar a lo seu, que és deixar diners als altres.
I guardar-te els que
tens. Teus, claro. Evidentment. Això ho fan bé.
Juguen molt, amb els diners
però,
de la gent.
Però ho fan. Un banc a tu te deixa uns diners. I et deixa uns diners a canvi d'algo. Este algo són més diners. Tu estos diners los compres. Este valor, perquè tu demanes un préstec o una hipoteca per un valor, 100, 100.000, el que sigui, i tu retornes estos 100.000, que són els que t'han deixat, i pagues un preu per este diner. El preu que pagues per este diner que t'han deixat és el tipus d'interès, que són els diners que tu pagues perquè el banc t'hagi deixat avui tota aquesta quantitat de diners. Perquè, clar, si tu una hipoteca o un préstec lo tornes en 20, 25, 30 anys, pues també podries agafar i dir, mira, jo d'aquí 25 anys me compraré una casa i durant 25 anys m'estaré estalviant. I ja ho tindré. I no cal que el banc me deixi els diners. Però com que sempre volem els diners ara, perquè volem el cotxe, com tu has dit ara, on volem anar de vacances avui i no d'aquí 25 anys, o mos volem comprar una casa ara i no d'aquí 25 anys, i ara estos diners no els tenim, necessitem que algú me'ls deixi, i per a que me'ls deixin avui tots, paguem un diner, que són el tipus d'interès.
O sigui que una de les coses que hauríem de fer és això, comparar ofertes, perquè el tipus d'interès pot variar.
Sí, perquè el tipus d'interès és el preu que esta botiga, que es diu banc,
te farà pagar.
Te farà pagar, i una entitat bancària te pot fer pagar un tipus d'interès i una altra entitat bancària te pot fer pagar un altre tipus d'interès.
Bueno, i quan el banc, a més de deixar-te els diners, perquè després aquí entrem, en què te cobra una sèrie de comissions d'apertura, has de pagar la tassació, te venen una sèrie de despeses, notari... Quines despeses...
Mira, lo de les comissions bancàries entra dintre de lo que és el preu del préstec. Te pots trobar que hi haguen préstecs o hipoteques que no tinguin comissió d'apertura, que puguis negociar o que no hi haga comissió de cancel·lació.
Que no... Totes aquestes coses són les que hem de tindre en compte.
Clar, això és el que hem de saber. És molt important per una persona que té la previsió, per exemple, d'amortitzar més préstec de lo que, està estipulat al calendari, si té o no té
comissió
de cancel·lació o de cancel·lació anticipada, o si tu, demanes un préstec per 25 anys per si les mosques i resulta que el teu objectiu és liquidar-lo en 15 o en 10, si tens una comissió de cancel·lació l'has de comptar com a més preu. Si tu pots arribar a negociar que aquesta comissió no te la posin perquè el teu objectiu és liquidar-lo amb anterioritat, doncs evidentment si tens la comissió de cancel·lació la pagaràs perquè ho posaran en un contracte que hauràs firmat, no t'hauràs llegit però sí que hauràs firmat, i clar, no és el mateix que paguis aquesta comissió que no la paguis.
I totes aquestes despeses que se'ns presenten de tassació, notari, les paga la persona o qui demana el préstec.
Sí.
No és negociable.
Sí.
També ho pots negociar, doncs, amb el banc.
Mira, fa no massa hi ha hagut unes sentències que han dit que certes despeses relacionades amb la formalització d'una hipoteca o bé les ha de pagar directament l'entitat bancària.
No parlem de l'impost que parlarem després,
eh? No, estem parlant de despeses. Impost és impost i despeses és despeses. Estem parlant de gastos de notari, de registre, de tassació. Clar, això és un món una miqueta obscur, perquè els que anem a demanar una hipoteca o un préstec no solem tindre tanta informació. El que volem és que ens deixen els diners, perquè volem allò, aquella casa, per exemple, i no ens volem posar a mirar-nos a lletra menuda i si tinc dret i no tinc dret i si ho puc reclamar o no puc reclamar i si m'assento a negociar o no m'assento a negociar i tal. Clar, però realment ara ja hi ha sentències i hi ha un munt de reclamacions judicials que estan dient que les despeses de constitució del notari, del registre, que abans sempre les pagava qui rebia els diners, el client, realment eren les despeses que s'havien de pagar com a mínim a mitges. Com a mínim a mitges, perquè és un negoci en el qual intervenim dos parts.
El beneficiari és...
Correcte.
És...
I amb el tema de la tassació, per exemple, a nivell d'anècdota, hem de saber que si nosaltres, la entitat bancària, ens obliga a pagar un tassador i l'hem de pagar nosaltres...
Podem triar el tassador.
Hauríem de poder triar el tassador. I hauríem de poder plantar-nos a l'entitat bancària i dir, vale, senyor, jo pago el tassador, però el triaré jo. I això ja no els ho comença a quadrar, perquè ells tenen, solen tindre una sèrie de tassadors
que treballen
en cartera o que treballen habitualment i tal, i amb uns preus tancats, que jo no et dic que siguin més o menys ajustats, però a lo millor, si mos interesséssim, si ens interessessin una miqueta més i rasquessin, igual trobaríem un tassador que ens ho fa una miqueta més baratet, per dir-ho d'alguna manera, sí. O pot ser, pues, bueno, que no el tinguin tant de cara a les entitats bancàries, perquè al final, quan un tassador, sobretot abans, un tassador el que volia era treballar i treballava molt amb els bancs. I per lo tant, sempre intentava afavorir allò que li exigia el banc o allò que el banc li interessava, dir, escolta'm, això tassa-me-ho més amunt o
més baix.
Correcte. Això és una anècdota
sempre
que...
buscant, claro, pues això, el benefici de...
Tothom agrana cap a casa seva,
li paga.
Però, claro, com que els consumidors en estos casos no solem tindre la informació i no mos volem posar amb camises d'onze vares i no mos volem assentar a negociar amb les entitats bancàries punt per punt, clàusula per clàusula, la major part de vegades per falta d'informació.
És per desconeixement.
Desconeixement, per falta d'informació. I també... perquè en esta societat mos costa enfrentar-nos als bancs.
Bueno, tenim la sensació de que ells tenen la paella pel mànec
tenim la sensació, i a més és veritat,
Susana. És veritat.
Perquè al final...
I com que te deixen els diners, pues bueno, és allò que dius, bueno, pues m'he de moldar a lo que ells me demanen. Si realment vull comprar la casa...
Sí, tenen la palla pel mànec perquè tenen els diners que tu no tens.
Evidentment. Però desconeixem aquestes coses. Sí. Com també desconeixem pot ser que també podem triar el notari.
Evidentment.
I no que sempre anem una mica a remolc de lo que ells ens diuen, no?
El que passa que el tema...
Si el tasador el poso jo, el notari també...
El tema del notari, moltes vegades jo entenc que és més per un tema... Vull entendre que per un tema de proximitat. És a dir, tampoc veuria... Estem com estan aquí al poble, que tenim una notaria... Jo no veuria, no sé si coherent o lògic o no sé com dir-ho, que hi hagi una entitat bancària que et vagi a fer firmar les hipoteques a la Cava o a Tarragona o a Reus. Lo lògic és que hi ha un notari aquí, puguis anar aquí, però sí, claro, el notari el pots triar. Que a tu et bebe un notari i a mi me'n bebe un altre, bueno, ja ho pactarem. No està estipulat a cap puesto que el notari haiga de ser este o l'altre, o el que diga una part o el que diga l'altra. Al final hem d'arribar a un acord.
I després aquí hi ha un altre tema també, que els productes associats a la hipoteca. Que, clar, si fas la hipoteca, t'hauràs d'assegurar la casa, nosaltres ja tenim una assegurança... o t'has de fer un pla de pensions, o t'has de fer un seguro de vida...
Això és una altra de lo que jo considero, i és una opinió personal, però ja la tinc, és una altra de les grans abusos i de les grans estafes i que fan els bancs. Perquè, escolta'm, estem negociant una hipoteca, estem negociant un producte financer, tu donem preu per això i no me vulguis agafar per un altre puesto.
Però si te fas l'assegurança de vida, te baixarem.
Això és cert, però el que molta gent no sap és que aquell diferencial sobre la quota que li repercutix tindre aquell seguro de vida o tindre aquell pla de pensions en aquella entitat, a la millor si se'ho mira en un altre puesto, aquell tant per cent que perd, lo recupera amb el valor del seguro.
Clar.
Això moltes vegades
ells
passa.
Ells no perden.
Perquè jo ho he contat.
Els bancs no perden.
Normalment, mira, jo tenia un professor a la universitat que em deia que estem acostumbrats a que quan entrem en un banc hi ha silenci i hi ha un respecte reverencial. Quan el que hauríem de fer quan entrem en un banc és entrar i dir, me cago en la puta que et va parir, per si de cas. Perquè els bancs, no et vull dir que sempre van en contra teua.
Molts oients crec que ho pensaran, això, eh?
Sí, però no ho fem ningú.
Però no ho diem.
Jo tampoc. Jo ho intento fer, eh? A mi, la gent dels bancs que em coneixen, i els ho tinc molt de pressa. Els ho tinc molt de pressa, perquè al final tothom tractem en una sèrie de persones que jo entenc, i els ho he dit moltes vegades, que elles no tenen la culpa.
De les polítiques del banc,
i jo tinc amics que treballen al banc i molt bons amics que treballen al banc i moltes vegades ho parlem. La política del banc és la política del banc i ells són uns treballadors que les apliquen.
Sí.
Però bueno, jo els ho dic, mira, jo entro aquí i trobo tu i te toca a tu i tu ja ho passaràs a qui toca. Però jo realment no tinc massa bona fama amb els bancs perquè me tenen una miqueta mosquejadet per diferents temes de professionals, perquè t'hi vas trobant coses pròpies de clients i...
Que te vas donant compte dels abusos.
Dels abusos, molts abusos.
Els abusos que fan els
molts
bancs.
Abusos. I este que has dit tu és d'un que juntament amb la hipoteca col·loquen una sèrie de productes que a tu te venen que si ho tens te rebaixen la hipoteca, tu penses en aquell moment, perquè t'han venut la moto, et venen la moto molt bé, que això et beneficia i que és veritat que has de tindre un segur de vida. Jo soc molt partidari de tindre un segur de vida, però escolta'm, ja el tindré jo on te voldré, perquè després miraré preus. I tu el que et planten al moment de firmar és un seguro de vida en un preu tancat on els beneficiaris són ells. I jo el beneficiari del meu seguro de vida serà qui jo diré, no qui dirà ell. Aquesta és una de les coses.
En tot cas, ho hem de negociar tot.
Tot. No, no és que ho haguem de negociar, sinó que ho podem negociar.
D'altra banda, està tot este rebombori que ha hagut, ¿vale?, de qui ha de pagar l'impost de transmissions patrimonials i, a veure si ho dic bé, perquè
actes jurídics hi ha
actes jurídics documentats que primer el Suprem falla a favor del consumidor dient que ho han de pagar els bancs, quan se'n donen compte que això per les comunitats autònomes serà un desgavell perquè hauran de pagar molts diners que han recaudat, si dic alguna cosa malament tu me rectifiques, i de com ràpidament han de rectificar esta decisió i tornen a dir que ho ha de pagar el consumidor.
Mira, jo et faré una...
I el govern, per acabar, no? Finalment, el govern aprova un real decret dient que no, que ho paga el banc. Però després hi han, segons quines associacions o entitats o administracions públiques, que estiran exents de pagar aquest impost si són organitzacions sense ànim de lucre, etc, etc. Tot això,
mira,
com repercuteix?
Te ho explicaré molt fàcilment. Primer faré una síntesi de lo que tu has dit. Aquí hi havia de la llei hipotecària hi ha un reglament, del qual hi ha un article que diu que els actes jurídics documentats, l'impost d'actes jurídics documentats, l'ha de pagar el client. Uh-huh. Hi ha hagut unes sentències que diuen que en base a què el beneficiari directe de que l'escriptura pública se faiga i es registri és el banc, perquè quan la hipoteca està registrada jo tinc la garantia de poder-te reclamar aquella vivenda que tu m'has deixat en garantia. Si este préstec se fa en un contracte privat i no es fa a través del notari i es registra, el banc no tindria aquesta garantia. Per tant, el primer interessat és el banc. I la sentència que va donar primerament la raó al client va anul·lar este precepte del reglament de la llei hipotecària i va dir que era el banc que havia de pagar. Després se va reunir la sala del Tribunal Suprem, el ple del Tribunal Suprem, i va desdir esta sentència. I ara hi ha hagut, el govern s'ha volgut apuntar un tanto i ja ha tret un decret legislatiu que diu que ho han de pagar els bancs. Això què vol dir? Que els bancs ho pagaran i que els preus de la hipoteca que posaran seran una miqueta més carets, que nosaltres no m'en donarem compte, però que aquells 2, 3, 4 mil euros que ells pagaran de l'impost te'ls posaran al damunt en concepte d'interès.
En uns altres
han dit que hi haurà un control, però és impossible controlar 2.000 euros més, 2.000 euros menys en una hipoteca de 100 o 200.000 euros, perquè el tipus d'interès lo posarà el banc i pot posar el que vulgui.
I el consumidor...
El consumidor acabarà pagant-ho,
sí.
D'una manera. O sigui, abans ho pagava a través de la liquidació dels actes jurídics documentats i ara ho pagarà a través d'un major preu, del préstec, que en comptes de ser Euribor més 2, serà Euribor més 2,01 i ja està.
I ja està, i no s'ho hauran colat igual.
I mos colaran igual. I al final...
Per acabar, els que això ja ho han pagat podran recuperar-ho?
No. No, perquè el real decret legislatiu ha sortit ara este cap de setmana, em sembla. Uh-huh. Va entrar en vigor dissabte te parlo de memòria, i clar, això no tindrà efectes retroactius. La gran por que es tenia quan van sortir les sentències que donaven la raó al client era que apliquessin la retroactivitat. tot i això...
Ja estava tothom preparant-se per demanar l'evolució.
Sí, sí, jo també m'havia preparat. tot això no descarties que d'aquí un temps i això vaiga als tribunals europeus i ja veurem el que passarà.
O sigui que no s'ha acabat aquí tot.
Pot ser que no s'hagi acabat.
Bueno.
Però de moment la banca ha quedat tranquil·la.
Bueno, de totes maneres esperem que tot sigui a favor dels consumidors i la banca no perd mai. La banca sempre guanya, no?
La banca no perd mai.
Moltes gràcies, Llibert, per tot això que ens has explicat avui, perquè moltes coses jo crec que no les sabíem, que estem en el dret de triar i d'opinar
i de negociar,
que no hem d'anar tan, potser, diguem, de pardillos al banc, diguem-ho així.
Mos centrem massa en el nostre objectiu, que és l'obtenció d'aquella quantitat que necessitem, que no volem perdre temps ni a llegir ni a informar-nos prèviament de tot aquell conjunt de fulles que poden arribar a ser 20 o 30 o 40 fulles d'una hipoteca que firmem confiant cegament en aquella persona que ens ho planta al davant. Si realment tinguéssim la voluntat d'informar-nos de què és el que contemplen totes aquelles clàusules, doncs a la millor aniríem a buscar un assessorament extern per a firmar una hipoteca.
Moltes gràcies, Llibert, i t'esperem un altre dia.
Ha estat un plaer.
Marxem en una cançó que diu que no té els diners al cap, que només té amor, de Sam Smith. Money on my mind. Adeu, amics. I don't have
I do it for the love. When the sun will set, don't you fret. No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind.